Hola, bona nit. A continuació, des de Punt 7 Ràdio, us oferim la presentació del llibre Aquí Ràdio Sant Celoni, 1959-1965, d'en Pere Tarrides. Aquest acte es va celebrar el divendres 20 de març a la sala Bernat Martorell, on hi van assistir gairebé unes 200 persones. Aquesta obra recull els inicis de la ràdio al nostre poble, contextualitzats amb l'època. Tots els diners que es recollin de la venda d'aquesta obra es destinaran íntegrament a l'Associació Catalunya contra el Càncer. Per això van encetar l'acte de presentació les paraules de l'Helena Domènech, presidenta de l'Associació a Sant Celoni, i de Margarida Pellicer, de la Junta de Barcelona. La presentació d'en Pere Tarrides, l'autor, va comptar amb la projecció de diverses fotografies per il·lustrar aquella època i el llibre.
Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí en aquest dia tan especial. M'ho sembla, i moltes gràcies per acompanyar-nos. Pere, gràcies per la teva labor. I us presento la meva companya de Barcelona, de la Junta de Barcelona, Margarida Pellicer, que també ens ha volgut acompanyar. Bé, jo dic que és un dia especial, no sé si us en recordeu, però avui ha començat la primavera. Jo ja m'he posat el mocadoret amb papallones, però fa un fred que pela. I a més també és especial perquè també hi ha hagut aquest eclipse de lluna, o sigui que l'espai es mou, o sigui que hi ha vida, la Terra també és viva i nosaltres a Sant Celoni també som vius, molt vius. Gràcies a en Pere Tarrides, que ha tingut la gentilesa i la idea de fer un llibre d'una època, no diria gloriosa, però sí divertida, una mica fosca, però que ens en vam sortir molt bé. Vaja, la prova és que estem tots aquí i la recordarem amb molta il·lusió i amb molta nostàlgia. A més, ja sabeu que tots els diners que recollim d'aquest llibre van per a l'Associació del Càncer i sobretot per investigació. I això és d'agrair l'esforç que ha fet en Pere i la Maria Antònia, la seva esposa i la seva família, que també el van viure la malaltia de molt a la vora i molt dolorosament, segurament com molta gent que també esteu aquí. Llavors, jo em penso que avui hem de fer l'esforç de fer voluntariat egoista, egoistament voluntariat, comprar el llibre, perquè aquests diners serveixin perquè la investigació sigui ràpida i puguem xafar el cap d'aquesta malaltia. Ja sé que n'hi ha d'altres i que també són importants, però de moment es tracta d'aquesta, que dona molt de dolor. Per això sol us agraeixo molt la vostra participació. Gràcies a tots i compreu el llibre egoistament, sisplau. Moltes gràcies.
Jo em sumo al que ha dit Maria Antònia a l'Helena en aquest sentit, en el sentit de que quan visito algunes localitats i hi ha aquesta resposta per part de la població, és admirable. És admirable quan tantes persones us reuniu en un lloc tan preciós com aquest Can Ramis, amb aquest motiu, no? Amb el motiu de veure la història, que ha estat la història de la ràdio, encapçalada pel Pere, per aquesta solidaritat que s'assuma també, solidaritat cap a una causa tan difícil, tan dura de viure, com és el càncer, que afecta tants milers i milers de persones. Dir-vos que amb l'esforç, que a vegades ens sembla petit, de localitats, de moltes, moltes milers de localitats a Catalunya i també la resta de l'estat espanyol, l'Associació contra el Càncer és avui l'entitat que més diners aporta a la investigació oncològica. Aporta la xifra, us vaig a dir la xifra perquè és impressionant, són exactament 28 milions d'euros els que s'aporten. D'aquests 28 milions d'euros, 12 milions i mig, retornen a Catalunya, als investigadors de Catalunya. Això vol dir que aquí tenim el pool d'investigadors, juntament amb Madrid, els més importants d'Espanya i a vegades fins i tot d'Europa, no? Internacionals en un sentit. Dir-vos que amb tots aquests diners que es recapten, no? D'esforços com el d'avui, som capaços de fer campanyes de prevenció per d'alguna forma fer arribar informació i formació a tots nosaltres sobre allò que hem de fer, hàbits saludables, tema d'esport, tema d'alimentació, tot allò que pot ajudar-nos a prevenir el càncer. Sabem que no sempre és possible, que hi ha tipus de càncer que no en sabem la causa, però n'hi ha alguns que sí que se sap. Llavors, transmetre tot el tema de prevenció és importantíssim avui dia perquè és una forma molt important d'arribar a controlar la malaltia. Amb càncer de colon, amb càncer de pulmó, amb càncers de mama, tots aquests tipus de càncers sí que hi ha possibilitats de prevenir. I en tercer lloc, i no menys important, crec que importantíssim, amb tots els cèntims que l'Associació contra el Càncer recapta amb l'esforç de tantes persones, s'ajuda directament als afectats, s'ajuda als malalts i a les seves famílies. Des de dos vessants fonamentals, el suport emocional i psicològic tan necessari per entendre el que s'està vivint, com a malalt a vegades, perquè no acceptes i no saps què has de fer, no? Si has de fer el tractament, si no fer-lo. Però també la família, que a vegades es trenca per dintre i té que fer veure que és forta i que segueix endavant. L'ajuda psicològica per tots els ciutadans que ho necessiten és totalment gratuïta gràcies a l'esforç, no? De molts ciutadans que són solidaris. I l'ajuda social, ajudes econòmiques per a travessar situacions a vegades molt difícils de penúria quan hi ha persones que, quan deixen de treballar per la malaltia, no percebeixen perquè no estan assegurades, perquè tenen situacions de molta precarietat. L'associació amb aquestes persones també els dona suport econòmic per pagar des de despeses de farmàcia, fins i tot beques d'alimentació per a escoles als seus fills, ajudes per professionals per cuidar el malalt. Tot això surt. No és una utopia, és una realitat que vivim cada dia. I això és gràcies a l'esforç no solament d'una junta local que és capaç de fer moltes activitats recaptatòries, és possible per la solidaritat de molts i molts ciutadans que creuen en que tots en som també responsables, no solament l'administració, tots podem posar el nostre granet de sorra. Avui aquest granet de sorra és gran, és un granet de sorra de l'esforç d'una història escrita, recollida pel Pere. Pere, moltes gràcies i gràcies a tots vosaltres.
Em permets un minut i marxem. Un minut. Quan vas marxar de casa, que m'havies dit que tots els diners anirien per l'Associació del Càncer, t'haig de confessar que vaig anar corrents a la calaixera del nostre quarto, que hi tenim una Mare de Déu molt antiga, dels meus besavis de Can Paret Seu, tu ja saps on ets. Sí. I li vaig dir, ho veus, senyora? Ho veus com hi ha gent bona en aquest món? Ho veus com la gent és generosa? I vaig veremar una estona de dolor, d'alegria, d'emoció, i encara ho estic, emocionada, de veure doncs, que la bona gent no fa remor. Moltes gràcies per tot.
Gràcies. Bé, Helena, Margarita, Blai, amics tots, procuraré no allargar-me massa tenint en compte que alguns de vosaltres no esteu gaire còmodes. Procuraré anar el més ràpid possible. Per què he decidit escriure aquest llibre? Un bon dia em vaig adonar que el maig d'aquest any 2015 es complien 50 anys del tancament d'una emissora de ràdio que havia començat a funcionar la tardor de l'any 1959. Bé, repeteixo que em vaig adonar doncs, que feia 50 anys que es va tancar una emissora de ràdio que havia començat a funcionar l'any 1959. Jo, juntament amb altres companys, hi vaig dedicar-hi moltes hores i em va semblar oportú recordar aquells moments que formen part de la petita història de Sant Celoni. Em vaig omplir de tota l'objectivitat del món que diuen que s'ha de fer quan s'explica una història col·lectiva. I vaig començar a escriure en tercera persona com si descrivís un paisatge. Allò no funcionava. Per tant, el que vaig decidir va ser arraconar tota l'objectivitat i començar a escriure en primera persona. Començar a escriure un relat molt personal. I d'aquí ve el subtítol del llibre que diu Una història viscuda. És l'emissora tal com jo la vaig veure, tal com jo la vaig sentir. I estic segur que si algú dels meus companys l'hagués escrit, l'hauria escrit diferent. Tothom sentim el que sentim. Com diu García Márquez, La vida no es lo que uno vivió, sinó lo que uno recuerda i com lo recuerda per contar-lo. Em va semblar també que el llibre quedaria incomplert i que moltes de les nostres actuacions no s'entendrien si no situava el llibre i les actuacions en el context d'aquella època. Quin context era d'aquella època? Doncs plena dictadura franquista, forta educació religiosa, molta censura i obediència a la jerarquia familiar, social i política. Tot eren obligacions i de drets no se'n parlava. Bé, aquí teniu el llibre. Algú m'ha assenyalat que a la portada hi han dues faltes d'ortografia, tota vegada que Sant Celoni surt sense la T i la ràdio no va accentuada. Aclariment, aquella vella emissora de ràdio no va ser mai Ràdio Sant Celoni, sinó que va ser Ràdio Sant Celoni. Tot funcionava en castellà, des del títol de l'emissora fins al contingut dels programes. I a més, quan tancàvem, era obligació tocar l'himne nacional espanyol. Durant el període de proves i la seva primera etapa, l'emissora estava situada al costat del cor de l'església, a mig camí del campanar. Era massa petit. Nosaltres el que volíem fer era fer programes cara al públic i després de parlar amb mossèn Ramon es va deixar un local més ampli, també en el primer pis, però amb entrada pel carrer Campins. És a dir, aquella porteta que hi ha al davant, diríem, de l'edifici del mercat. Perdoneu, és que s'han tancat els llums i quasi bé no m'hi veig. Aquest és el local que de fet, estava dient. Vale. Està bé ara? Vale, ara ja m'hi veig. Hi havia un locutori i al costat un quartet per l'equip tècnic, un petit escenari i una sala gran que era compartit per nosaltres i altres activitats de la parròquia. D'aquí ja no ens vàrem moure fins que l'emissora es va tancar. Bé, un cop superat el període de proves, ens vàrem incorporar a l'emissora un grup de jovent, doncs, diria que entre els 15 i els 23 anys, amb certes afinitats religioses i culturals, que a més de fer ràdio ens agradava fer una mica de tot, sobretot xerrar entre nosaltres i fer-la petar. Per nosaltres l'emissora era com un lloc de trobada. Durant el temps de vida de l'emissora hi devien passar una cinquantena de persones, però que hi fossin des del primer dia fins a l'últim, devien ser doncs, uns 10. El llibre té tres elements molt diferents. En primer lloc, la meva visió de la història de l'emissora. Fragments d'un programa humorístic, estil La Codorniz, titulat Pincelades Sonores, i 45 fotografies i 25 documents que serveixen doncs, per il·lustrar la descripció de situacions i d'actuacions. A veure, a part de tècnics i locutors, el llibre també és una descripció de personatges. Hi ha personatges protagonistes, com és el cas de mossèn Ramon, que jo qualifico d'amo. Hi ha en Ramon Arenas, que era el director. Rafael García, penalti, l'únic professional de tota la colla. I Abel Rocha, que era el vigilant. Ell era el que controlava que no ens passéssim les línies roges que estaven marcades pel règim franquista. Surten altres personatges, també. Surten l'alcalde de Sant Celoni, el president de l'Ateneu, el carter, el tinent de la Guàrdia Civil, el jefe d'estació, en fi, cada un d'ells doncs, intervé en alguna de les moltes anècdotes que s'expliquen en el llibre. Com ja he dit abans, l'emissora va ser alguna cosa més que una simple emissora de ràdio i va tenir una implicació molt forta en la vida del poble i no només en el seu aspecte religiós. Els dissabtes a la tarda teníem programa infantil. Aquest programa infantil era molt concorregut. Hi havia actuacions de la Quitxalla, concursos de preguntes, actuacions d'artistes locals. Quan teníem algun calaret, fins i tot feien venir algun pallasso de Barcelona. Cal dir que, com feia bon temps, el programa el traslladàvem a l'aire lliure al davant de la casa parroquial. Bueno, aquí hi havia la gran feinada, que havíem de baixar les cadires de dalt a baix i quan s'acabava havíem de pujar les cadires de baix a dalt. El que passa que érem una bona colla, érem joves i teníem tot el temps del món. L'emissora estava present en qualsevol activitat que es desenvolupés al nostre poble per a transmetre en directe o en diferit, com partits de futbol, entrevistes a personatges, activitats de l'Ateneu o simplement érem nosaltres mateixos els organitzadors. Era freqüent que per determinades activitats ens demanessin la nostra col·laboració i generalment era per fer la presentació d'aquests actes que s'estaven presentant. L'obra més important de la que es varen sentir tots molt orgullosos va ser la campanya per la construcció d'un nou pavelló de medicina i consultoris per l'Hospital de Sant Celoni. Aquesta campanya va durar 2 anys i vam recollir més de 2.200.000 pessetes, una bestiesa per aquella època. I vam col·laborar la majoria de membres de l'emissora sota la coordinació i direcció de la campanya del meu germà Josep. Bueno, he de dir que cap membre de l'emissora va cobrar mai res per la seva feina. I que jo recordi, com a disbauxa així petita, doncs cada any, quan sortia algú que havia d'anar a fer el servei militar, fèiem una petita trobada a l'emissora, venien Pepito de la Parra, que portava vermut i una mica de pica-pica, i els hi desitjàvem molta sort. Jo diria que només 2 vegades l'emissora va tirar la casa per la finestra. Una vegada va ser que vàrem anar a Riells a dinar a la Font de Marlet, us ho van passar molt bé, com veieu, i una altra vegada que, amb motiu del comiat, vàrem anar a fer un dinar a una fonda de Montseny. Res més, és que no hi havia diners per fer gaires disbauxes. Quan fèiem alguna sortida, concretament a la de Riells, els que teníem parella doncs aprofitàvem per anar amb la nostra parella. Aquí hi surto jo amb la Maria Antònia. Érem una mica més joves que ara, però bueno. Bé, en la vida de l'emissora jo destacaria 2 etapes. De l'any 1959 a l'any 1962 i de l'any 1962 al 65. L'any 62 es va produir una sèrie de fets que van influir en l'emissora i en el nostre entorn social. En el món de la radiofonia es varen consolidar els 16 jutges i varen aparèixer Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, Raimon, Joan Capri, que varen omplir les zones de cançons i monòlegs en català. Per altra banda, a Roma va començar el Concili Vaticà II, que va tenir una forta influència en l'Església catalana, que a partir d'aquell moment va adoptar una actitud molt més seriosa i crítica en relació al franquisme. A Sant Celoni, la implantació d'empreses químiques europees va comportar una relació amb Europa que d'alguna manera ens va donar una visió més àmplia del món en el que vivíem. I l'any 62 també es va produir una gran tragèdia al Vallès, que segurament recordareu, amb una gran quantitat de morts, i des de Ràdio Sant Celoni van fer una gran campanya per aconseguir recursos pels damnificats. Jo diria que, entre una cosa i l'altra, l'any 62, l'emissora va deixar de ser una joguina i va passar a ser una eina. Però va passar encara una altra cosa a Sant Celoni. L'any 62 va morir el vicari que hi havia, mossèn Joan Méndez, i va ser substituït, bueno, millor dit, va venir mossèn Blai. Tots dos persones excel·lents i 2 sacerdots extraordinaris, però diferents com la nit i el dia. Així és com mossèn Joan era com el bon pastor que procurava que les ovelles no sortissin del bon camí, mossèn Blai, aquí present, el que va procurar i va motivar va ser que les ovelles trobessin el seu propi camí. I es va inventar el xou. Jovent, acabat de sortir de l'adolescència, doncs van anar a la parròquia per desenvolupar tot tipus d'activitats, generalment doncs culturals i lúdiques. Que jo recordi, entre l'Ateneu de Sant Celoni i la mateixa emissora, en el local de l'emissora, van desenvolupar 8 xous. Ocupaven els del xou el mateix espai que nosaltres i, contràriament a el que podia haver passat, ens vàrem interrelacionar perfectament. Jo diria que per primera vegada a Sant Celoni, després de la guerra incivil, la joventut local va adquirir un fort protagonisme en el teixit social de la nostra vila. Bé, i ara ja no us explico res més del llibre. Hi surten moltes més coses, però no les dic perquè si no ja no compreu el llibre. Ara el que faré serà treure'm la jaqueta de cronista i em posaré la de venedor, tot i que em sembla que no ho faré tan bé com l'Helena i la Margarita. En fi, crec, francament, que ha quedat un llibre agradable i amè. Vull agrair una sèrie de persones i institucions que m'han donat el seu suport i que han fet tot això possible. En primer lloc, Aigua de Ribes, que m'ha ajudat en el finançament d'aquesta edició. També els molts amics que m'han facilitat records, fotografies i documentació. D'una manera especial, l'Antoni Molins, Josep Terrides i família Portillo. L'Alguer Set, que amb la seva ajuda desinteressada doncs, ha fet que l'organització i el muntatge d'aquest acte doncs, hagi pogut fer d'una manera molt correcte. A la Junta Local de Catalunya contra el Càncer, que han fet una gran feina també de publicitat i de promoció d'aquest acte. Estic molt content que mossèn Blai Blanquer m'hagi volgut honorar amb la presentació del llibre i que avui ens acompanyi, tot i que em consta que tenia una agenda molt apretada. Ell també va viure molts d'aquells fets que jo narro en el llibre d'una manera directa i en primera persona. I finalment no puc deixar d'agrair la feina feta pels responsables tècnics del llibre. Una menció especial pel meu bon amic Josep Maria Vallbona, un dels millors dissenyadors de llibres del nostre país. La seva dedicació ha ultrapassat sobradament l'aspecte professional. Ha vingut expressament de Figueres amb la seva esposa per assistir a la seva presentació. Moltes gràcies, Josep Maria. Però hi ha un altre motiu pel qual us demano que compreu el llibre. Els 15 euros, que és el seu preu de venda, van destinats, com ha dit l'Helena, íntegrament a la lluita contra el càncer. És un llibre que he dedicat a la meva filla Pilar, que ara va morir de càncer ara fa 3 anys. Vaig viure molt intensament tot el procés de la seva malaltia. Vaig ser conscient dels grans avenços que s'havien fet, però al mateix temps de la necessitat de continuar la lluita per erradicar d'una vegada aquesta terrible malaltia. Tota l'activitat de Ràdio Sant Celoni va ser desinteressada i he volgut que en aquesta evocació d'aquells vells temps la recaptació que això comporti vagi destinada totalment a una causa com aquesta, la lluita contra el càncer. Bé, i he deixat pel final el record d'aquells vells amics i companys. Alguns ens acompanyen, bastants, ens acompanyen aquesta tarda, entre ells l'Antoni Molins. L'Antoni Molins va ser l'ànima de l'emissora, el comodín, i sense ell avui aquest acte no s'hauria celebrat. No seríem aquí. Altres, dissortadament, ens han deixat per sempre, algun d'ells molt recentment, com és el cas de la Carmita Lleonard. Aquesta emissora artesanal a la qual hi vam dedicar moltes hores ens va ajudar a créixer. Ens va ajudar a entrar en un món d'adults, a assumir reptes, a aprendre que en contra de l'educació rebuda, l'educació que nosaltres vàrem rebre, no tot era bo o dolent o blanc o negre. Jo vaig aprendre molt dels meus companys i dels moments que vaig viure en aquell ambient juvenil i alegre, però en certa manera també de compromís i de responsabilitat. Res més, moltes gràcies. Bé, seguidament cedeixo la paraula a mossèn Blai.
He pensat adreçar-me a tots vosaltres dient Déu vos guardi joves, perquè molts sou joves i altres sou tan joves que fa 50 anys que ho sou. De manera que benvinguts. En aquesta trobada a la qual jo he vingut convidat. Convidat, un convidat que se sent honorat per la invitació, i un convidat que avui, de fet ahir, vaig trucar a mossèn Jordi i vaig dir, escolta, m'han convidat a venir per aquesta presentació del llibre aquí a Ràdio Sant Celoni. I què et sembla? Dic, mira, és en benefici d'on colliga. Home, diu, una cosa tan solidària com aquesta, escapa't, vine cap aquí. I és el que he fet. Venir cap aquí, encara he vingut a escapar també, evidentment. Deia que jo he estat un convidat de privilegi, no ara només, sinó també quan vaig entrar a Sant Celoni. El llibre ja ho explica una mica, però voldria dir-vos que vosaltres veu ser com els conillets d'Índies per mi, perquè acabat d'ordenar em porten aquí justament perquè s'havia mort el meu antecessor. Esclar, feia respecte perquè a mi em deia mossèn Joan, mossèn Blai, perquè esclar, tothom se'n recordava del meu antecessor que havia mort recentment. Per tant, conillets d'Índies vosaltres d'un capellà inexpert que venia amb il·lusió, però sense bagatge. I això s'ha de tenir molt present. Per tant, a veure, tot això, aquests elogis injustos que ha fet l'autor del llibre, doncs no són exactes. Jo vaig estar amb una pila de gent que tenien uns grans valors, dels quals jo me'n vaig beneficiar molt, vaig estar amb ells i ens vam ajudar mútuament a fer alguna cosa que, a veure, potser sí que era difícil, i ara potser al cap de 50 anys encara ho veus més clar que era difícil. No tots érem iguals i tots pensàvem igual, evidentment. Però era un grup de persones que Pascal en diria raonables. Raonables perquè, diu, són els que alguns volen servir Déu amb tot el cor perquè el coneixen i altres el cerquen amb tot l'afany perquè no el coneixen. I d'uns i altres en diu raonables Pascal. És a dir, hi havia diversitat entre nosaltres, però hi havia aquesta honorabilitat d'estar a la recerca i d'acollir-nos. I això és molt, molt d'agrair, perquè sense això no es fan les coses. Llavors, és clar, jo voldria precisar, i en el llibre, en la introducció ho faig, que això de l'amo, que en Pere diu que era el rector, mossèn Ramon Puig, a mi no em sona perquè jo hi vaig viure. I érem tan diferents, mare de Déu. Us en recordeu que els grans, us en recordeu que fumava toscanos, ell. I anava amb una ossa que feia por, i quan anàvem a Granollers i em deia, agafis! Jo m'agafava, jo, pobre de mi, no sabia conduir ni fumava, és clar. Érem tan diferents. I vam ser tan amics que quan ell estava tan malalt vaig venir a vetllar-lo, perquè realment vam ser molt amics. I ell a mi em va ensenyar moltes coses de la seva manera. No s'estranyi que faci mala cara perquè és la meva, perquè si un dia l'he de renyar ja em sentirà. Això és de molta franquesa. I és clar, ell havia hagut d'anar-se'n a Bollullos del Condado a fer de capellà a la zona nacional, perquè el va agafar la guerra a plena vida. I em deia, a vostè l'enganyaran perquè és un passarell, però a mi no m'enganyaran, perquè jo he vist que fan el mateix, els d'un costat que de l'altre. Jo ho he vist, això, perquè la guerra, mossèn, és una merda. Clar, ho dic perquè els perfils d'aquest home eren aquests vistos de prop. I no cal que us digui com es va enfadar l'any 65 quan don Manuel Fraga Iribarne va suprimir les emissores que se li escapaven, lògicament. Jo entenc que ho vagi fer, perquè per mantenir l'estructura i la mentalitat del règim sobraven gent que pensés en el seu cap, i el va suprimir aquesta emissora i totes les altres. Bé, dic això perquè em sembla que és bo recordar-ho. Jo presenciava, ajudava, però no havia intervingut directament a la ràdio. Però sí que puc dir-vos que la ràdio era tot arreu i que hi va haver molt bona convivència. Qualsevol cosa sortia allà. Dius, oh, aquell temps no hi havia televisió. O gairebé no hi havia, si hi tenim un trosset de televisió que anava a veure una estoneta. A més, blanc i negre i lletja i tot això. Bueno. Però sí, i per tant, sobrava temps. Però quan sobra temps, n'hi ha que no el fan servir. I aquell jovent que jo vaig tenir la sort de poder tractar, aquest temps van considerar que era una riquesa que s'havia d'activar. I es van ajuntar, i això a mi m'admirava molt, i encara ara ho agraeixo, es van ajuntar gent molt senzilla del poble, treballadors, gent immigrada i universitaris. I tots alhora ens reuníem i tothom deia la seva. Jo hi estava, però esclar, sense ells no hauríem pogut fer res. I cadascú hi aportava les seves idees, els seus projectes, i hi havia una cosa important en comú, l'amistat. I eren molt diferents, però eren molt bons amics. I això feia que de res en féssim moltes coses. Perquè diners no en teníem, eh? Vam tenir una bona acollida a la ciutat i a l'Ateneu, que ens va deixar, eh? Això del xou que no m'ho vaig inventar jo, eh? Va ser el resultat de què podem fer. I se'ns va dir, jo sé fer això, doncs ajuntem-ho tot, i vam fer una festa. I una altra, i una altra, i una altra. Que amb alguns els va caure molt bé i als altres molt malament, com és lògic que passés, no? Perquè, per altra banda, aquests interessos que es van anar, diguem, introduint, no eren només de divertir-s'hi prou. Perquè, és clar, també hi va haver interès per les coses que passaven. Es volien fer conferències que algunes no es van deixar fer, encara recordo una instància que vam fer una altra vegada, perquè volien fer una conferència per parlar d'Europa. I no ens la van deixar fer, vet aquí. I allò que estava prohibit en aquella època, ara és un deure cívic i hem d'anar a votar. Les coses han canviat, sí. I fèiem la festa del llibre, i veníem llibres aquí davant de l'Ajuntament, perquè llavors no estava gaire de moda, els llibres. I vam tenir contactes amb l'Àfrica, i es va fer l'agermanament, i va venir el Martenga Catí. I dius, home, aquelles il·lusions eren molt grans, eren realistes? Segurament no gaire. Perquè érem joves i somiàvem. Però què toca fer, si no, quan és jove? Ara bé, de tot allò, al cap dels anys, penses, home, si ara fos a fer, doncs hi tornaríem. Però ja ens ha passat l'edat, els que som aquí, els grans. I aleshores, clar, també és veritat que les circumstàncies són molt diferents. En aquell temps es van celebrar els 25 anys de pau, que va ser la primera vegada que vam veure cartells en català per les cantonades, 25 anys de pau, que va ser aquell eslògan que es va inventar el règim parodiant el que deia l'abat Escarré, 25 anys de victòria. Bé, això ara ja per alguns de joves deu semblar la guerra de Cuba, però pels altres és un record a tenir present. La vida ha canviat molt, molt. I ara tampoc no és fàcil. És diferent, però fàcil gens, A veure, no hi ha aquella pobresa. Bé, alguns sí que la tenen, Mitjans n'hi ha molts més, sí. Estem molt més informats, sí. Estem tan informats, tant, que quan passa una cosa a Tunísia ja tenim un mal vespre. Estem tan informats i estan passant tantes coses en el món que ens sentim impotents de fer res. Bé, no podem intervenir. I, a més, darrerament s'ha introduït un altre element, que és la por. És clar, el setge de la por i la impotència de no poder fer res, això fa que es creï moltes vegades una inhibició. I, és clar, que s'arribi a una certa indiferència. Com que no puc fer res, doncs mira, que vagi per on vagi el carro pel pedregar. I això ens pot fer molt i molt mal. I el que és jove, doncs, jo entenc que sigui encara més vulnerable a les privacions, als riscos i aquesta incapacitat de fer res. Què puc arreglar jo, Es pot arribar a creure que les petites coses no arreglen res. Home, jo penso, els que eren joves en aquella època de tantes privacions, de petites coses vam fer moltes, i totes eren petites, Mira que pintava un decorat en paper craft, doncs pintava un decorat en paper craft, ja està. Coses petites que tenen un gran valor. Ara bé, a veure, jo crec que hi acabo, Crec que cal tenir molt coratge avui per pensar que un altre món és possible. Però cal tenir-lo. Cal ser molt humil per donar valor a les poques coses que podem fer. Però les hem de fer i hem de ser així d'humils. I cal estimar molt per treballar per la pau enmig de la remor de tanta violència. Però ho hem de fer. En aquells temps es van fer coses que ara resulten admirables i que pels més joves costen segurament d'entendre perquè no les van viure. Però els més grans hem d'entendre que el món és diferent, però que tenir coratge ha de ser per tota la vida. I avui n'hem tingut un exemple. Per mi m'ha impressionat molt veure la lluita contra la malaltia, que és un repte que està obert i que, bé, què arreglarem amb el llibre? Arreglarem, serà una petita gota per lluitar contra aquest mal. Doncs bé, a veure, resoldrem el problema del càncer? Posarem la part que ens pertoca en aquest gran problema. Com això, tot el que vulgueu. Molt coratge, molta humilitat i molta estimació. Això són valors que són per totes les èpoques i que hem de mirar, que ara també refloreixin. I que els que ja som grans, home, doncs no ens descoratgem, no siguem orgullosos i no deixem de tenir tendresa, que en aquest món en fa falta moltíssim. I enhorabona, i enhorabona, i enhorabona perquè s'han ajuntat dues grans qüestions. Una bona idea que neix també d'un gran dolor, no cal que m'ho diguis, i la recepció que em feu vosaltres perquè això serveixi pel bé de tothom. I els joves, molt coratge, molta humilitat i molta estimació. Amén.
Bé, l'acte s'ha acabat, suposo. Perdona, Helena, s'ha acabat, no? Vale, vale. Vale, moltes gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.
Fins aquí la presentació del llibre Aquí, Ràdio San Celoni, 1959-1965. Podeu recuperar aquest àudio del web sansaloni.cat/ràdio a la carta, a l'apartat de programes especials. Bona nit.